per soroll i rebombori el que es va muntar a Barcelona tal dia com avui fa 25 anys, en motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona. En l'apartat musical, el duet Freddie Mercury i Montserrat Caballé va ser un dels més radiats. També els Manolos. Descobrim els altres hits de l'època.
Jo continuo el meu rotllo i no us penseu que només sonarà això que
no.
Està sonant.
El que passa és que això és obligat, també.
Cinc anys d'aquells Jocs Olímpics, no sé com ho vau viure, oients, si sou dels que esteu emocionats amb aquest moment, amb aquesta celebració, us va quedar molt lluny o no teniu aquesta sensació, però nosaltres volem parlar de música, ja sabeu que aquest és un programa de cultura i tenim ganes de saber què sonava en aquell moment.
Començant per aquesta banda sonora, podríem dir, dels Jocs Olímpics, que evidentment passa per aquest duet ja històric de Freddie Mercury i Montserrat Caballé, però els Jocs també es van moure al ritme de la rumba catalana. Los Manolos, que han tornat coincidint amb el 25è aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, han publicat un disc nou amb una nova versió del clàssic Amigos para Siempre i avui toquen a Plaça Catalunya de Barcelona a les 9 del vespre i l'entrada és gratuïta. I avui també es fa un altre concert que celebra aquest aniversari. A les 10 de la nit al Teatre Grec de Barcelona es presenta l'espectacle Rumberos pugin a l'escenari, parafrasejant allò que va dir Constantino Romero, de atletes baixin de l'escenari. Entre altres, hi participen Sabor de Gràcia, Moncho, Rumba 3, Paret Reyes, Los Amaya, Manel Josep, de l'Orquestra Plateria, La Pegatina, Joan Garriga o Gertrudis.
Doncs escolta, Moncho feia molt temps que no sabíem res d'ell, O sigui que és una bona notícia que avui pugi a l'escenari.
Fantàstic. I la rumba va ser part d'aquesta banda sonora del 92 per molts catalans, però i el món? Quins eren els grans èxits d'aquell any?
Si et falten guardaespatlles, estem nosaltres, Interferències i Kevin Costner.
Efectivament, de la banda sonora d'aquesta pel·lícula, el guardaespatlles, doncs arriba aquesta cançó de Whitney Houston, que de fet era una versió de Dolly Parton, d'una cançó que va fer Dolly Parton l'any 73. Va guanyar aquesta cançó diversos premis Grammy, va trencar alguns rècords i va ser un dels grans èxits del 92, un any en què també sonava, per exemple, això. Quins records,
Hi ha algú que està a la cuina de casa seva amb l'escombra ballant això, seguríssim.
És que això ho té la música, eh?
Rhythm is a Dancer.
De Snap, un grup alemany de pop que va tenir el seu moment,
Per cert, que t'anava a dir que de Whitney Houston jo crec que també és la cançó més mal cantada en tots els karaokes mundials, perquè, clar, és impossible arribar a les notes agudes de Whitney Houston.
No sé que siguis Maria Carey o alguna...
Rhythm is a Dancer sí que ens atreveríem més a ballar-la.
És més fàcil,
està més a l'abast de tothom.
Exacte. Però fins ara hem escoltat així pop i pop ballable, fins i tot electrònica, però el 92 també va ser un any molt rocker, ple de guitarres elèctriques.
Casualitat, perquè aquesta cançó ja ha sonat dues vegades avui en el programa, amb la versió de Patti Smith i ara, doncs, amb l'autèntic, amb Nirvana i aquest Smells Like Teen Spirit.
A veure, el disc Nevermind es va publicar el 91, però era el mes de setembre i aquesta cançó i moltes altres del disc, doncs, van arribar a tot el món l'any 92, Mai una cançó tan distorsionada havia sonat a les ràdios comercials i havia arribat als primers llocs de les llistes d'èxit. Una cançó i un disc ho van canviar una mica tot, I l'any 92 també va haver dos grups ja consolidats que es van reinventar amb encert. U2 estan celebrant ara l'aniversari del disc de Joshua Tree amb aquesta gira, però dins de la seva trajectòria, Achtung Baby és gairebé igual d'important. El grup ja feia 15 anys que estava en actiu, havia aconseguit convertir-se en un dels més importants al món, i amb Achtung Baby refan el seu so, es modernitzen, gràcies a les produccions de Daniel Lanois o Brian Eno. És el disc de The Fly, The One i també d'aquest Mysterious Ways.
És l'últim, podria dir, gran disc d'ells, no? Ja ho sé que hi ha molta gent que no estarà d'acord,
I
que ara ens trucaran en massa al 93207474, que ho facin, truqueu-nos i dieu que no, dieu que ara els últims discos us agraden molt. Nosaltres us agafarem el telèfon, de veritat, ho prometo.
I aquesta, Montse, crec que t'agradarà.
Aquesta
m'agrada
molt.
L'any 92, U2 rellança la seva carrera i també ho van fer The Cure. I don't care.
Doncs sí, aquesta m'agrada molt. No ha trucat ningú per defensar U2, o sí? Si ha trucat algú, 932-07474, estan d'acord amb mi. Increïble. Avui que estic agafant molt mala fama.
Estàvem amb The Cure i aquest nou disc Wish, que és un dels grans discos de The Cure, però jo diria que després...
També és l'últim.
No,
encara hi ha alguna cosa?
Jo crec que després han publicat algun disc també notable, però vaja... El 92 van tocar bastant sostre, diríem.
Doncs sí, sí. Aquesta cançó on apareixien altres temes que també ens agraden força.
Mm-hmm. Com High from the Edge of the Deep Blue Sea, cançons que encara ara toquen en els seus concerts de forma habitual. I és que, clar, amb els concerts que fan de 3 hores i mitja...
Aquest setembre els vaig veure a l'Estadi Olímpic i el Friday I'm in Love va sonar. Home. I va sonar From the Edge i el que vulguis, perquè tenen molt de temps, aquesta gent. Doncs aquesta és una banda sonora, podríem continuar, perquè el 92 va donar molt de sí. Vam desmelenar-nos, hi havia el grunge, hi havia la foscor que encara es mantenia de tota aquesta època. Potser també estic pensant que Morrissey va treure els seus primers discos també més o menys en aquesta època.
Sí, efectivament.
O sigui que, vaja, molta feina. Nosaltres també...